Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Suposo que tothom haurà conegut la peça que hem posat, és el Danubi Blau, però també no sé si s'haureu adonat que està feta a un ritme que més que un vals sembla quasi una polca. Està, de fet, feta en un temps que ve a ser la meitat del temps de les versions estàndard, per exemple, de la Filarmònica de Viena i coses d'estes, no? Que són les versions clàssiques. Per exemple, la versió que eixia en la pel·lícula 2001 de Stanley Kubrick, etcètera, etcètera, que venen a durar uns 10 minuts. Esta versió dura aproximadament 4 minuts i mig. Talla un poquet el principi i després el batre ho fa a un ritme vertiginós. Bé, són una de les coses que ell, com a director, se permetia, com a arranjador de les peces que interpretava. En aquest cas, no pense que n'hi haguera el problema de que els discos no donaven per a més, perquè aquesta és una gravació de l'any 39, i en l'any 39 ja se podien fer gravacions de més de 4, i més de 5 i més de 6 minuts. O sigui que no era un problema de tipus temps, sinó que és perquè ell pensava que aquest era el ritme que calia. A continuació, vos vaig a posar una altra peça de Stokowski que segurament és la que més fama li va donar. És L'aprenent de Bruixot, de Paul Dukas, una obra que va fer d'acord amb Walt Disney per a un petit curtmetratge del qual, després, vist l'èxit que va tindre, es va traure la música de la pel·lícula Fantasia. Thank you.
Thank you.
Bé, ha estat la versió de Tchaikovsky en la seva filarmònica de Filadèlfia de l'Aprenent de Bruixot de Paul Dukas. És una mostra d'algunes de les peces de compositors contemporanis que va fer Tchaikovsky al llarg de la seva vida. Com ja vam comentar el programa anterior, va fins i tot estrenar algunes coses d'Alban Berg i de gent de les avantguardes de començament del segle XX. I també cal que doni les gràcies a un senyor desconegut, perquè no ha aconseguit trobar el seu nom, per la possibilitat d'accedir a aquestes gravacions. Aquestes gravacions no són prominents de discos ni de cap altre mitjà físic, sinó que estan baixades d'una excel·lent pàgina que es diu tchaikovsky.org i que un afeccionat ha confeccionat i ha fet d'ella una autèntica base de dades de tota la discografia de Tchaikovsky, amb comentaris, amb una enorme erudició al respecte, i les gravacions que heu escoltat, en alguns casos, com en aquest darrer, netejades, per dir-ho així, perquè aquesta gravació és del 7 de novembre de 1937 i està lleugerament netejada i pràcticament no se senten sorolls de fons ni res, però en altres casos ell ha valorat que quan tractava de netejar-les de sorolls de fons se perdia so de la gravació, se perdien o se distorsionaven els sons més aguts o més greus. Així que és una persona desconeguda a la qual jo des d'ací li vull agrair anònimament el seu esforç per la recopilació tan completa que fa de les gravacions any per any fins al moment en què ja apareixen les gravacions en CD, perquè ell tampoc vol ficar-se en saraus de temes de propietat intel·lectual ni res, sinó que es dedica sols a publicar aquelles que estan ja fora del mercat, però que tenen el seu interès musical i artístic i històric, a més, perquè en molts casos està a més reflectit i, de fet, està un apartat dedicat a això, l'evolució de la tècnica de gravació, primer directament via mecànica, després via elèctrica. En fi, n'hi ha explicacions al respecte. Això sí, la pàgina està en anglès i en francès, cosa que ja avise. Però si algú té un interès especial en la figura de Tchaikovsky, que la porta més que res, més que per la seva personalitat concreta, per la circumstància aquesta que algunes vegades he esmentat, que els directors són realment els amos de com s'interpreta una peça. El compositor pot escriure i dir el que vulgui en un paper pautat, però l'expressió final de la interpretació de la peça està en mans de l'intèrpret i, en el cas d'una orquestra, del director de l'orquestra i o de l'arranjador, si és que és diferent del director. En aquest cas, Tchaikovsky solia ser l'arranjador de les peces que interpretava. Ja varen comentar que, per exemple, algunes de les seues adaptacions de música de Bach varen tindre èxit comercial, però des del punt de vista musicològic més actual s'entén que són una certa heretgia, com aquella que varen posar a la tocata i fuga en re menor. Però bé, això està en la història de la música i cal tindre-ho en compte. De totes formes, les orquestracions no són cap cosa insòlita, igual que no ho és el contrari. És a dir, ell, de fet, en un cert moment de la seva vida, com recordareu al principi, quan era jove, va ser organista i va fer transcripcions per a òrgan d'algunes peces dels seus contemporanis. O sigui que era un viatge d'anada i tornada, no? Doncs, en aquest cas, la peça que aneu a escoltar és un altre cas d'aquestos. Anem a posar, segurament, després de la música de la pel·lícula Fantasia, una de les peces que més èxit va tindre en la discografia de Tchaikovsky, que va ser la seva versió dels quadres d'una exposició de Mussorgsky, que, com suposo que sabeu, i si no m'ho conté ara, va ser composada inicialment per Mussorgsky per a piano, és a dir, era una peça per a ser interpretada a piano sol. Va tindre diversos arranjaments per a orquestra, però el que més èxit va tindre va ser un encàrrec que li varen fer d'orquestració d'aquesta peça a Maurice Ravel, que va assolir un enorme èxit i una gran popularitat. És sobre la base d'aquesta versió que Stokowski la interpreta. Encara que n'hi ha també lleugeres variacions, sobretot en el to en què algunes parts que ell entén que per ser russes deurien estar interpretades d'una manera un poc més fosca, per entendre'ns, del que l'orquestració de Ravel donava a entendre. Igual que en alguns casos, degut a les limitacions tècniques, se substituïen alguns instruments més difícilment gravables per uns altres un poc més luminosos, per dir-ho així, en quant al seu so i que quedaven millor a l'hora de gravar. Així doncs, anem a acabar aquest programa escoltant la interpretació de Els quadres, una exposició de Modest Mussorgsky en l'orquestració de Ravel passada per les mans de Stokowski, evidentment amb la seva orquestra de Filadèlfia. És una gravació del 27 de novembre de l'any 1939.
Thank you. Thank you.
heu pogut escoltar la versió de l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per Stokowski de els quadres d'una exposició de Mussorgsky orquestrat per Ravel i passats per la mà del propi Stokowski. Ja vos dic que, a més, aquesta gravació té una singularitat. És estèreo. Sí, sí, l'any 39 es feien encara gravacions estèreo. Evidentment, no tenen la qualitat que tenen les actuals, però ja estaven fent-se gravacions estèreo i allà estava Stokowski, com sempre, en la punta de llança de la modernitat en quant a la tecnologia. Aixina era Leopold Stokowski, un home que va marcar una època, sobretot en Estats Units, però que va fer escola també per la seva forma de treballar i que va ser un espill on molts directors joves es miraren a l'hora de fer moltes coses. Després, segurament, les seues tècniques i els seus criteris musicals han estat un poc superats, per dir-ho així, per altres posteriors, però la seva faena i el testimoni de les seves gravacions està allà. I com queda una miqueta de temps, vos vaig a deixar amb un altre dels arranjaments de Stokowski. És la gimnopèdia número 1 d'Eric Satie en el trosset que dona temps fins al final del programa. Bona nit, bon dia i bona vesprada, amigues i amics, des de Ràdio Clara, el 104.4 FM de València, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.